tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Comença a ploure en aquest moment a la ciutat d'Olot i la veritat és que les temperatures també són fresquetes. Tenim 3 graus positius ara mateix en aquest segon dia del mes de març. Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la situació de temperatures que tenim ara mateix?
Doncs tenim aquests 3 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca, a Banyoles i Anglès, 2 a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols, n'hi ha 1 a Ripoll, a Mieres i a Vic, 0 a Ribes de Freser, 4 a Girona, 5 a Figueres, 5 de negatius a Das i 8 sota 0 a Vall de Núria.
Previsió del temps de cara a les properes hores amb en Dani Ramírez.
Avui el dia serà una mica més inestable del que preveiem ahir. Per tant, un dia ennuvolat o variable. Ja al matí i migdia una mica de neu. Una mica de neu que pot arribar a 500 metres, especialment cap a la Selva i Osona. No ho descartem també cap al sud de la Garrotxa. La temperatura hi va pujar lleugerament. 13 graus a Olot, 14 a Girona, 15 a Mieres. Però avui tornen a recular. Màximes de 10 graus a l'interior, de 12-14 cap a la costa. Hi ha aquesta mica d'inestabilitat, una banda de núvols que ens arribarà des de la banda del Golf de Lleó i que portarà aquesta lleugera inestabilitat. A la tarda encara pot caure algun ruixat de neu al voltant d'Osona o també el Ripollès, poca cosa cap als 700 metres. Per tant, un dia fred, un dia d'hivern, i així hem començat el mes de març, amb unes temperatures més baixes del normal. De tota manera, ja divendres preveiem demà un dia de més sol, més clarianes, alguna boira al matí i temperatura lleugerament més alta. Les nits, però, encara molt fredes, amb glaçades a l'interior i fins al prelitoral. I el cap de setmana, nits fredes, però dies més agradables. Temperatura que ja pujarà per sobre dels 15 graus a molts indrets.
Gràcies, doncs, Dani. Avui, abans de sortir de casa, agafeu paraigua.
Peixos, is ma dum-durum-durum, peixos, is ma dum-durum-durum, peixos, is ma dum-durum-durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars de la jornada, la Generalitat ja ha resolt totes les al·legacions al projecte de la variant d'Olot.
Totes les institucions i particulars que van presentar-ne començaran a rebre la resposta de territori des d'avui mateix. L'alcalde de la ciutat celebra que s'hagi desencallat el procés i es mostra escèptic sobre la possibilitat que les obres comencin el 2024, tal i com assegura la Generalitat.
Jo correspon doncs, confiar i no confiar. És a dir, a partir de l'experiència dels anys anteriors he après a no confiar doncs, en aquests terminis que em prometen i, per tant, sé que des d'avui mateix doncs, hauré d'estar a sobre d'anar demanant a cada moment com avancen la redacció del constructiu, us podem ajudar d'alguna manera, us falta gaire per acabar i anar estant-hi molt a sobre perquè a la que et descuides això passa lluny d'Olot, passa lluny de la comarca i els treballs s'aturen perquè ens ha passat moltes vegades.
Avui també parlarem d'habitatge perquè de fallir a l'hora de buscar pis per ser discriminat és el cas, per exemple, que es troba gent com ara en Mari Hidra més. Un activista social i membre d'entitats que lluiten contra el racisme immobiliari. Ha explicat el seu cas als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Ha explicat que després de buscar pis i veure's menystingut, va estar 5 anys sense buscar-ne, veient com li afectava la seva salut mental.
Jo tenia 22 anys i, sapiguent això, vaig deixar de buscar pisos durant 5 anys. Perquè el fet de, ostres, anar i que un api o un propietari em digui no, pel simple fet de que tingui més malalina que ell i que em digui no puc accedir al pis perquè sóc negre, això em va trastocar bastant.
És un testimoni personal que ha participat al programa En Profunditat de Ràdio Olot. L'Associació de Dones Alba de la Garrotxa reivindica que hi hagi més formació als més joves per detectar actituds masclistes.
Aquest any l'entitat celebra el seu 30è aniversari ajudant a dones víctimes de violència de gènere i creuen que en alguns aspectes no és que no s'hagi avançat, sinó que s'ha retrocedit. L'entitat ha organitzat diferents actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona i destaquen la relació que han forjat amb altres entitats feministes de la comarca que els ajuden a arribar a diferents sectors de la societat en el que elles no hi poden.
Nosaltres, tant ella com jo, hem sigut mestres i veiem que a vegades aquest jovent, que les nenes se senten tan controlades per la seva parella, pel seu xicotet, i es pensen que és de tant que els estima, des de la nostra visió ens sembla que hi ha de ser un tipus de violència, perquè és allò de voler controlar amb qui surts, què vesteixes, amb qui xateges, que d'alguna manera, i les nenes jo crec que no en són prou conscients.
A Argelaguer han començat les obres de millora a la plaça Major després de 5 anys des de l'inici del procés i de les traves per trobar una empresa que fes els treballs. Han començat les actuacions que duraran 8 mesos.
L'obra s'ha encarit un 30% respecte al projecte inicial com a conseqüència de la crisi econòmica i l'augment del preu dels materials.
Ens ho explica l'alcalde del municipi, Artur Ginés.
Ganes no és lo següent. Hi havia ja ansietat. Va ser fantàstic. Quan van començar les obres va ser una descàrrega d'adrenalina perquè feia molt de temps que ho esperàvem i era un projecte que a més és de poble. És un projecte que és de tots, no és l'invent de ningú, sinó l'obra de tot un poble.
I avui també parlarem de comerç, perquè l'Associació de Comerciants d'Olot detecta un canvi a l'hora de comprar.
Asseguren que les ofertes ja no són tan importants i que ara impera la necessitat d'adquirir el producte. Després d'una bona campanya de Nadal, les rebaixes s'acaben amb la botiga al carrer que celebra aquest cap de setmana. Divendres i dissabte, una cinquantena de comerços trauran els seus productes de final de temporada amb descomptes considerables.
Escoltem l'Anna Planella, és la presidenta de l'ACO.
Les rebaixes, a mitges, perquè de fet estem en un canvi total, que quan realment la gent necessita un producte, el compra aquell dia. Si hi ha oferta, millor, si no hi ha oferta però es necessita, també es compra. Llavors les rebaixes és un impàs ara. Abans, anteriorment, sí que es marcava molt i tothom esperava les rebaixes per poder comprar.
I en cultura, el sismògraf es compromet més que mai amb l'entorn i amb la preservació del medi ambient.
Més d'una vintena d'espectadors d'espectacles protagonitzaran el Festival del Moviment amb propostes lligades al medi com a denominador comú. El certamen arriba a la seva 15a edició i se centrarà en 4 punts clau anomenats erupcions. Enguany hi haurà més d'una desena d'estrenes repartides en espais com la plaça de Braus, el volcà de Sant Francesc o el cementiri, entre d'altres.
Escoltem l'Atena Busquets, és la directora del sismògraf.
Una mica aquestes línies argumentals amb les quals d'alguna manera construïm una mica la dramatúrgia, no?, de tota la programació, que tampoc són línies que anem a buscar especialment. Sempre diem que quan posem una mica totes les peces sobre el calendari acaben parlant d'uns temes concrets.
I avui també parlarem d'esports perquè tot és a punt per la Josep Jou, que aquest cas veurà un gran enfrontament contra el líder. La Josep Jou contra el líder, l'hoquei Olot rep el Marató al Mataró aquest dissabte a 8:15 del vespre.
Després del gol a 4 dècimes pel final que va significar la derrota a Sant Just, els olotins confien en la bona dinàmica del joc per vèncer el millor equip del grup nord. En la prèvia del partit, el club presentarà l'himne i la samarreta commemorativa del 40è aniversari.
Escoltem un dels entrenadors, és en Jordi García.
Començar el partit, fer un partit d'inici a final bo, jugar, tenir nosaltres també la possessió de la bola, que sàpiguen que nosaltres també volem jugar a hockey i posar-los les coses complicades i per què no, o sigui, bé el líder però molt optimistes.
I els garrotxins Zacarías Walid i Laia Planella han decidit impulsar un projecte pioner a les comarques gironies, el primer club de futbol per amputats de la demarcació.
Actualment només hi ha 4 clubs d'aquest tipus repartits en tot l'estat espanyol, tot i que se n'espera la creació de 2 més. Els promotors fan una crida a tothom que estigui interessat a formar part del nou equip perquè el projecte vagi agafant forma.
A partir d'un club sempre és més fàcil després que se'n creï algun altre o simplement ets molta gent i pots fer 2 equips, fas una mica de partit, et mous una mica i acaba evolucionant. A altres llocs, altres països hi ha més equips, hi ha més desenvolupament. Aquí a Espanya, desgraciadament, es mou molt el bàsquet en cadira, hi ha una de les millors lligues a nivell mundial de bàsquet en cadira, però la realitat és que no tothom li agrada el bàsquet, no tothom vol jugar a bàsquet i per tant hi ha necessitats de crear equips i crear lligues i crear competicions de molts altres esports com pot ser el futbol per amputats, que al final Espanya és un dels països que li agrada més el futbol.
Walid ha avançat que Girona podria ser la seu del nou club. Actualment només hi ha 4 clubs de futbol per amputats repartits per tot l'estat espanyol, però amb aquest se n'espera la creació de 2 més.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem per feina. La Generalitat ja ha resolt totes les al·legacions al projecte de la variant d'Olot. Totes les institucions i particulars que van presentar-ne començaran a rebre ja la resposta de territori des d'avui mateix.
L'alcalde de la ciutat celebra que s'hagi desencallat el procés i es mostra escèptic sobre la possibilitat que les obres comencin el 2024, com assegura la Generalitat.
Informa Roger Isern.
La variant de les preses Vall d'en Bas va rebre un total de 74 al·legacions, 9 d'administracions públiques i 65 de particulars, i l'estudi informatiu d'Olot en va rebre 79, 10 d'administracions i 69 de particulars. Entre totes dues, territori va rebre 154 al·legacions. Si es compleixen els calendaris previstos, el 2024 ja es podrien començar a veure màquines treballant per la variant, però l'alcalde no les té totes. Pep Berga ha dit a Ràdio Olot i a Olot Televisió que, vistos els precedents, no s'atreveix a pronosticar quan començaran les obres.
Jo em correspon confiar i no confiar, és a dir, a partir de l'experiència dels anys anteriors he après a no confiar amb aquests terminis que em prometen, i per tant sé que des d'avui mateix hauré d'estar a sobre d'anar demanant a cada moment com avancen la redacció del constructiu, us podem ajudar d'alguna manera, us falta gaire per acabar, i anar estant-hi molt a sobre perquè a la que et descuides això passa lluny d'Olot, passa lluny de la comarca, i els treballs s'aturen perquè ens ha passat moltes vegades.
Després de la polèmica generada per l'aturada del projecte constructiu, Pep Berga confia en que no hi hagi més sorpreses a la lectura de les al·legacions.
No les hem vist ni en coneixerem exactament la resposta, però ja no hi ha discussió. Fa molt de temps que no hi ha discussió amb la traça i amb el recorregut que ha de fer aquests 12 quilòmetres sortint des de Bracons fins a arribar a la rotonda de la Canya d'Olot, i per tant espero poques sorpreses sobre la resposta.
Després de resoldre les al·legacions, la Generalitat reprèn el projecte constructiu. Té un any per acabar-lo. Aquest és l'últim pas abans de licitar les obres, que es faran en 6 lots que es podrien adjudicar de forma independent. El recorregut són 12 quilòmetres que van des de la sortida de Bracons fins a la rotonda de la Canya.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
S'acosta el Dia de la Dona, és moment de la reflexió. L'Associació Dones Alba de la Garrotxa reivindica que hi hagi més formació als més joves per detectar actituds masclistes.
Aquest any l'entitat celebra el seu 30è aniversari ajudant a dones de víctimes de violència de gènere, i creuen que en alguns aspectes no és que no s'hagi avançat, sinó que s'ha retrocedit. L'entitat ha organitzat diferents actes per commemorar el Dia Internacional de la Dona i destaquen la relació que han forjat amb altres entitats feministes de la comarca que els ajuden a arribar a més sectors de la societat.
Informa Pere Ubach.
L'Associació Dones Albes de la Garrotxa assegura que encara hi ha molta feina per fer, sobretot pel que fa a la conscienciació dels més joves per detectar conductes masclistes, però sí que s'ha avançat en altres reivindicacions. La presidenta de l'associació és Catalina Selles.
Nosaltres, tant ella com jo, hem sigut mestres i veiem que a vegades aquest jovent, que les nenes se senten tan controlades per la seva parella, pel seu xicotet, i es pensen que és de tant que els estima, des de la nostra visió ens sembla que hi ha de ser un tipus de violència, perquè és allò de voler controlar amb qui surts, què m'abasteixes, amb qui xateges, que d'alguna manera, i les nenes jo crec que no en són prou conscients.
Catalina Selles i la vicepresidenta de Dones Alba, Roser Bartolí, ha explicat al programa La Finestra d'Olot Televisió que, a diferència d'anys enrere, ara es parla més obertament de la violència de gènere.
Abans potser sí hi havia un maltrat a les famílies, però era un maltrat més de paraules o de tenir la dona molt dominada i l'home ser el mascle que mana, i quedava més desapercebut. Però avui dia, arribar als assassinats, això ja és...
No, i que hi havia dones que ho passaven molt malament, segur.
Segur,
moltes
segur.
Moltes dones que per no poder ser independitzat també anaven aguantant.
Sí, perquè
però,
esclar, necessitaven.
Arribar a això és una altra història.
El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, i des de l'Associació de Dones Alba de la Garrotxa han preparat diverses activitats que s'estendran al llarg del trimestre. Per exemple, el diumenge 12 de març celebraran la 5a edició del Premi de Relats Curts, i el 14 de març es farà una xerrada sobre les voluntats anticipades.
El problema a l'hora de trobar un habitatge pot afectar la salut mental, ho diu el portaveu d'Stop Racisme Immobiliari diari Mari Dramer. En una entrevista al programa En Profunditat de Radio Lot explica que després de buscar pis i veure's menys tingut, va estar 5 anys sense continuar buscant-ne i veient com li afectava la seva salut mental, Roger.
En ple 2023 i arreu de molts territoris, el racisme segueix ben viu. En molts factors del nostre dia a dia encara hi ha discriminacions pel color de pell o l'orientació sexual, entre d'altres. En el cas de trobar habitatge, doncs la tònica no canvia. Si no mirem tan lluny, a la Garrotxa hi ha hagut desenes de casos on s'ha negat a una persona llogar o comprar un habitatge pel seu color de pell. Un dels casos és el de Mari Dramer, actual membre d'entitats com Stop Racisme Immobiliari, que ha explicat el seu cas des de la perspectiva com li va afectar mentalment. Amb 22 anys li van negar un habitatge pel fet de ser negre. Ho ha explicat als micròfons de Ràdio Lot i Olot Televisió.
Jo tenia 22 anys i sapiguent això, vaig deixar de buscar pisos durant 5 anys. Perquè el fet de, ostres, anar i que un api o un propietari em digui no, pel simple fet que tingui més mala llina que ell i que em digui no puc accedir al pis perquè sóc negre, això em va trastocar bastant.
En el cas de Mari, el racisme immobiliari va ser pel seu color de pell, però també ha explicat que hi ha altres tipus de discriminacions, com si ets una família amb molts fills o fins i tot tens mascotes. Petits prejudicis que en matèria d'habitatge encara hi són presents. A banda de no tenir un habitatge, a qui també afecta, i d'allò més, és a la salut mental de les persones.
És un tema que no toquem, per això jo quan parlo del meu cas personal o la meva vivència, sempre intento enfocar-ho això, que no... que és bastant heavy, que és cert que patim discriminació per la part emocional o psicològica, és més forta.
Les dificultats per trobar habitatge a Olot i a la comarca són presents en molts sectors i encara més per a molts col·lectius de persones, un fet que provoca que molts, com el cas d'en Mari, es plantegin deixar de buscar un habitatge al que voldrien optar.
Més coses. Comencen les obres de millora a la plaça Major d'Argelaguer.
Després de 5 anys des de l'inici del procés i les traves per trobar una empresa que fes els treballs, han començat les actuacions que duraran 8 mesos. L'obra s'ha encarit un 30% respecte al projecte inicial com a conseqüència de la crisi econòmica i de l'augment dels preus dels materials.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
S'ha fet esperar, però finalment aquest febrer han començat les obres de remodelació de la plaça Major d'Argelaguer i d'alguns carrers adjacents i la plaça de Sant Dames. Tot va començar fa 5 anys, amb un procés participatiu en el qual els veïns van decidir renovar i naturalitzar aquest espai del poble. A la segona ha estat a la vençuda i després d'un primer concurs que va quedar desert a causa de la puja de preus de les primeres matèries, aquesta vegada una empresa ha assumit l'actuació. El cost ha augmentat un 30% i pràcticament tindrà un preu un milió d'euros, però des de l'Ajuntament ja respiren més tranquils que les millores ja estiguin en marxa, ho explica l'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta.
Ganes no, és el següent. Hi havia ja ansietat, va ser fantàstic. El primer, quan van començar les obres, bueno, va ser una descàrrega d'adrenalina perquè feia molt de temps que ho esperàvem i era un projecte que a més és de poble, és un projecte que és de tots, no és l'invent de ningú, sinó l'obra de tot un poble.
La primera part de l'obra ha consistit en derrocar un edifici de la plaça i treure runa, i aquests dies s'està fent un forat per poder-hi encabir un dipòsit fluvial per captar aigua. A partir d'aquí es començaran a renovar el subsòl de la plaça i els carrers propers.
El carrer és tot nou, instal·lacions noves, aigues netes, brutes, aigua de consum, instal·lacions, tot. Fer un concepte de carrer modern com el que van fer al barri vell, que és actualitzar les instal·lacions de cares al futur ja.
També substituiran antics tubs de fibrociment. Després de tot això es pavimentarà la plaça, s'enjardinarà i es renovarà el mobiliari urbà. Està previst que les obres durin 8 mesos d'un projecte que es podria donar per finalitzat aquest mateix any.
Cinc minuts, dos quarts de vuit, escolteu els 5 minuts més. L'Associació de Comerciants d'Olot detecta un canvi a l'hora de comprar.
Asseguren que les ofertes ja no són tan importants i que ara impera la necessitat d'adquirir el producte. Després d'una bona campanya de Nadal, les rebaixes s'acaben amb la botiga al carrer que celebra aquest cap de setmana. Divendres i dissabte, una cinquantena de comerços trauran els seus productes de final de temporada amb descomptes considerables.
El comerç olotí celebra aquest cap de setmana la botiga al carrer. Prop de 50 establiments de la ciutat canviaran la seva activitat habitual dins els locals per parades a l'exterior. És una jornada que els comerciants esperen perquè suposa l'última oportunitat que tenen per liquidar l'estoc que no han venut durant la campanya d'hivern. La presidenta de l'Associació de Comerciants, Anna Planella, assegura que la campanya de Nadal va ser bona, però que les rebaixes estan patint un canvi de tendències respecte a anys anteriors.
Les rebaixes, bueno, a mitges, perquè de fet estem en un canvi, no, total, que quan realment la gent necessita un producte, el compra aquell dia. si hi ha oferta millor, si no hi ha oferta però es necessita també es compra. Llavors les rebaixes és un impàs ara. Abans, anteriorment, sí que es marcava molt i tothom esperava les rebaixes per poder comprar. I ara, la veritat, notem que quan es necessita, es compra.
Davant la bona resposta de clients i comerciants en anteriors edicions de la botiga al carrer, l'acció es durà a terme durant 2 dies, divendres a la tarda i dissabte durant tot el dia. En aquesta edició també hi col·labora la plaça Mercat amb la voluntat d'unificar tots els botiguers de la ciutat.
És el que volem, no? Anar al final tots units per poder fer aquesta ciutat, aquest comerç, aquesta gran aportació així comercial perquè els nostres clients estiguin molt bé aquí a Olot.
Des de l'Associació de Comerciants diuen que la botiga al carrer és una bona oportunitat per promocionar el comerç olotí arreu del territori. L'activitat es concentrarà en l'eix comercial i les botigues de les afores també s'acostaran al centre.
Vinga, que s'acosten activitats ben interessants com és el sismògraf, que es compromet més que mai amb l'entorn i amb la preservació del medi ambient.
Més d'una vintena d'espectacles protagonitzaran el Festival del Moviment amb propostes lligades al medi ambient com a denominador comú. El certamen arriba a la seva 15a edició i se centrarà en 4 punts clau anomenats erupcions. Enguany hi haurà més d'una desena d'estrenes repartides en espais com la plaça de Braus, el volcà de Sant Francesc o el cementiri, entre d'altres.
Escolteu les propostes perquè són ben interessants. Ens les explica l'Aniol Puigverd.
Olot tornarà a ballar aquest abril amb el sismògraf. Des de l'any passat ha fet un viratge cap a qüestions que generen consciència social, com la preservació del medi ambient o com ens relacionem les persones amb el nostre entorn. L'objectiu és poder representar les preocupacions sobre l'emergència climàtica i els reptes ambientals mitjançant la dansa, el circ, les performances o els espectacles. El festival reposa sobre 4 línies argumentals anomenades erupcions, que enguany seran la natura morta, el mineral, el vegetal i les interespècies. La directora del sismògraf, Estena Busquets.
Una mica aquestes línies argumentals amb les quals d'alguna manera construïm una mica la dramatúrgia, no?, de tota la programació, que tampoc són línies que anem a buscar especialment. Sempre diem que quan posem una mica totes les peces sobre el calendari acaben parlant d'uns temes concrets.
El sismògraf 2023 es podrà veure a diferents llocs de la ciutat. A la plaça de Braus hi haurà una lluna inflable de 7 metres de diàmetre, elaborada per l'artista britànic Luke G. Ramon. S'hi realitzaran diversos esdeveniments durant el festival, com tallers i xerrades. Altres punts on també s'hi podran veure obres del sismògraf seran el Parc Nou, el volcà de Sant Francesc o el cementiri. Enguany hi haurà 24 espectacles realitzats per 20 companyies diferents. D'aquestes, una desena seran estrenes. Una de les més curioses serà l'espectacle Ramat Simfònic de Quim Girón i Munt Ribas.
El Ramat Simfònic és un espectacle participatiu. El públic, de fet, farem de ramat, farem d'ovelles o de cabres, o de cadascú d'alguna manera que se senti més còmode. I el que faran ells és proposar-nos que ens posem com unes esquelles, que en aquest cas no són esquelles, són com uns collarets electrònics que emeten música i emeten sons, i el que fan ells és doncs conduir tot aquest ramat que serem el públic doncs a pasturar cap al cràter de Sant Francesc.
El sismògraf 2023 ha planificat una sèrie d'itineraris per a famílies, persones que ho vulguin veure tot o gent que s'estigui començant a endinsar en el món de la dansa i del festival. Aquestes opcions s'adaptaran a les necessitats de cada espectador. Tota la programació a sismografolot.cat.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Temps ara pels esports. La Josep Jou es veurà les cares contra el líder. Sí, perquè el públic també hi ha de dir la seva aquest cap de setmana. L'hoquei Olot rep el Mataró aquest dissabte a 2:15 del vespre.
Després del gol a 4 dècimes pel final, que va significar la derrota a Sant Just, els olotins confien en la bona dinàmica de joc per vèncer el millor equip del grup nord. En la prèvia del partit, el club presentarà l'himne i la samarreta commemorativa del 40è aniversari.
Després del cop dur de dissabte passat a Sant Just, on l'hoquei Olot va caure per 4-3 a l'últim segon de partit, el conjunt olotí ja pensa en refer-se el més aviat possible. Abans d'aquesta derrota, l'equip encadenava 4 partits consecutius sense perdre i una línia de joc de les millors de la categoria, que també es va veure a la darrera jornada. Un motiu més que suficient perquè l'hoquei Olot confiï en batre a tot un Mataró que arriba a la Josep Jou com a millor equip de la Lliga. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, explica que ja no pensen en Sant Just i se centren en tornar a la línia de la victòria.
Va tocar patir aquesta derrota, sí que és mala sort perquè crec que, ja ho vaig explicar, que crec que vam fer un bon partit, que realment els dos equips vam tenir moments del partit de bona possessió, de bones ocasions, i crec que un empat era ser just.
El Mataró arriba com a líder aquest dissabte al vespre a la Josep Jou i encadenant 5 victòries consecutives davant rivals de la part alta de la taula. Són el millor equip en fase ofensiva, amb 75 gols a favor en 15 partits i l'autèntic candidat a assolir l'ascens directe a l'Hockey Lliga. Tot i aquestes dades, García diu que plantejaran un partit de tu a tu al líder.
Començar el partit, fer un partit d'inici a final bo, jugar, tenir nosaltres també la possessió de la bola, que sàpiguen que nosaltres també volem jugar a hockey i posar-los les coses complicades i per què no, o sigui, bé el líder, però molt optimistes.
El factor ambiental de la Josep Jou serà una peça clau perquè l'hoquei Olot pugui tombar el Mataró i també perquè el conjunt olotí s'aproximi al gran objectiu, la permanència.
El que volem és salvar-nos el abans possible, estar tranquils i que anem per bon camí i arribar on puguem arribar.
L'hoquei Olot Club Hoquei Mataró es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou. Serà una tarda de celebració del 40è aniversari del club amb la presentació del nou himne i la samarreta commemorativa de color negre i detalls grocs i blaus. Tot plegat es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des d'una hora abans en una retransmissió especial on estarem també molt pendents del Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic des de Granollers.
I atenció a la iniciativa que impulsen Zacarías Ualit i Laia Planella. Els dos garrotxins han decidit impulsar un projecte pioner a les comarques gironines.
El primer club de futbol per amputats a la demarcació. Actualment només hi ha 4 clubs d'aquest tipus repartits en tot l'estat espanyol, tot i que se n'espera la creació de 2 més. Els promotors fan una crida a tothom que estigui interessat a formar part del nou equip perquè el projecte pugui anar agafant forma.
És una crònica d'en Guillem Guardiola.
En Zacarías Ualit és una de les cares més conegudes del futbol per amputats a l'estat espanyol i la Laia Planella també ha viscut l'esport adaptat en primera persona des de fa temps. Davant la necessitat de potenciar aquesta modalitat, els dos garrotxins han començat a posar-se en marxa per impulsar el primer club de futbol per amputats de la demarcació. Perquè el projecte pugui anar agafant forma, però, els promotors han fet una crida a tothom que estigui interessat a formar-ne part. Planella destaca que avui en dia el bàsquet adaptat va una passa per davant del futbol per amputats.
Primer de tot, doncs, poder facilitar, sobretot a la gent amb una discapacitat, en aquest sentit, amputada, doncs, de poder oferir un esport innovador, doncs, com qualsevol esport, doncs, per passar-t'ho bé, per salut, per teràpia i al final doncs lluitar contra unes barreres que en aquesta societat costa molt de superar, que és com les persones amb discapacitat de poder fer una vida totalment normal, adaptada a les seves situacions.
En Zacarías va impulsar ara fa 10 anys el primer club de futbol per amputats de l'estat espanyol. Aquesta modalitat ha avançat molt en els darrers anys, tant a escala nacional com internacional, fins al punt que les comunitats autònomes ja estan creant els primers clubs.
A partir d'un club sempre és més fàcil després que se'n creï algun altre o simplement ets molta gent i pots fer dos equips, fas una mica de partit, et mous una mica i acaba evolucionant. A altres llocs, altres països hi ha més equips, hi ha més desenvolupament. Aquí a Espanya, desgraciadament, es mou molt el bàsquet en cadira, hi ha una de les millors lligues a nivell mundial de bàsquet en cadira, però la realitat és que no tothom li agrada el bàsquet, no tothom vol jugar a bàsquet i per tant hi ha necessitats de crear equips i crear lligues i crear competicions de molts altres esports com pot ser el futbol per amputats, que al final Espanya és un dels països que li agrada més el futbol.
Ualit ha pensat que Girona podria ser la seu del nou club. Actualment només hi ha 4 clubs de futbol per amputats repartits per tot l'estat espanyol, però amb aquest se n'espera la creació de 2 més.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.